Catalunya Ràdio XL amb Roger Carandell, Marta Montaner i Juliana Canet.
Pau Espart, bona nit.
Hola, bona nit.
Bé, sembla que tenim un enfrontament entre Joc de Trons i La Casa del Dragón, perquè hi ha una cosa que s'ha rodat diferent entre la primera sèrie i la segona. En concret, la figura d'aquesta petita polèmica, perquè tot bé pel que ha dit un actor, és el que s'anomena el coordinador d'intimitat, que, per qui no ho sàpiga, aquest coordinador és qui s'encarrega de supervisar que durant les escenes més íntimes, suposo que les de sexe, tothom se senti còmode, perquè sí que és un moment delicat.
Sí, clar, i de fet per això s'ha introduït aquesta figura, però el que passa és que l'actor que feia de Ned Stark a Joc de Trons, en Sean Bean, a més és un dels protagonistes de la sèrie original. No estem parlant d'un qualsevol que passava per allà, sinó la imatge sobretot de les primeres temporades. Doncs ell ha opinat que el coordinador d'intimitat fa que les escenes siguin menys espontànies. I clar, aquí el que passa és que és una figura relativament nova que es va introduir fa uns 3 o 4 anys, sobretot arran del moviment MeToo, i quan en Sen doncs, va gravar Joc de Trons, evidentment això no existia, ni tampoc
es buscava. És que fa molt de Joc de Trons, encara que no ho sembli. 2011 va ser?
Correcte, sí, sí, clar, fa uns anys.
És veritat, sí, ha canviat.
Però què ha passat? Ell ha criticat aquesta figura i és qui li ha respost? Doncs la coordinadora d'intimitat de La Casa del Dragón, que és aquesta prequela de Joc de Trons, es diu Miriam Lucía, i ella pensa que és una qüestió generacional que l'actor ho vegi així.
Ara he buscat una foto seva i jo recomano a l'audiència que ho feu, perquè realment és que el veus i ja veus que és el típic que si pogués es trauria el calçotet aquell que porten quan fan veure que follen per follar-se la tia de veritat.
Bueno, no sé si
veu. A veure, si dieu que és un tema generacional, és del 1959, ell.
Clar.
I un vell verd.
63.
Un puto vell verd.
Però no vol dir que tothom que tingui 63 anys pensi com aquest home.
He dit un.
És una mentalitat conservadora. D'abans es feia així i ja anava bé. Per què ho hem de canviar?
Li podia tocar les tetes si volia.
També no anava, perquè m'imagino que
hi havia gent incòmoda, probablement.
Per això surt la figura aquesta, no?
Correcte. I, de fet, fa pocs dies, una de les protagonistes de La Casa del Dragón, l'Emily Carey, que té 18 anys, ja és una de les més joves, si esteu veient la sèrie, ha agraït la figura de coordinador d'intimitat per quan va gravar una escena de sexe. Per tant, és això, el temps ha avançat, per sort s'han introduït aquestes figures i hem volgut parlar amb un coordinador d'intimitat, es diu Enric Ortuño, és un alacantí que viu a Londres i allà doncs, fa aquesta funció per a la indústria audiovisual, ha treballat a Netflix, Amazon, la BBC, Disney+, i li hem volgut preguntar si un coordinador d'intimitat només és per les escenes de sexe o també intervé en altres situacions.
En regles generals estem parlant d'escenes que tenen algun element de nuesa o dels personatges fent algun tipus d'acte sexual. Però també és veritat que a vegades m'han cridat per a coordinar escenes de part o altre tipus d'escena.
Clar,
de part.
A mi el que em trontolla és que sigui un noi. Ja em disculpareu, eh?
I a mi, jo em qüestiono també quina és la professió, o sigui, què ha estudiat per ser coordinador d'intimitat.
Ell, a part de fer això, també és coreògraf d'escenes d'intimitat i de lluita al teatre, llavors m'imagino que és molt això, el que té relació amb el cos, no?, i quan s'ha d'utilitzar, tant sigui el món audiovisual com...
És una figura habitual, entenc, llavors, també en el teatre i
sí,
la interpretació.
Bé, això s'ha anat fent, eh? Jo diria que realment fa, mira, 10 anys, 11, quan es va gravar Joc de Trons ningú s'ho plantejava, però s'ha vist doncs que és necessari i, de fet, li preguntem en què consisteix la seva feina.
La majoria de la nostra feina es fa abans del rodatge, es fa en converses amb el director o directora, conversa amb els productors o productores, fent assajos, parlant amb el departament de vestuari, i així que quan arribem al dia del rodatge tot està ja parlat i no tenim cap sorpresa d'última hora.
Si és un interlocutor, per com s'han de rodar aquestes escenes més complicades, per això, perquè requereix una certa proximitat, molta intimitat entre els que hi participen i que intervé abans del rodatge i també quan es graven les escenes.
Per suposat, les coses sempre canvien el dia del rodatge, hi ha que alterar la coreografia, hi ha que alterar coses, els actors continuen trobant coses noves i això sempre es pot fer. Però la majoria del nostre treball es fa sempre a la preproducció, encara que al dia del rodatge doncs estem allí.
És això, o sigui, jo diria que, clar, abans no es parlava, els actors es trobaven que havien de gravar una escena de sexe,
allà, potser... Allò de dir, vinga, tingueu química.
Folleu, almenys clar. Ara hi ha un full de ruta,
si us agradeu,
no?
Lieu-vos.
Sí, sí, i que s'estableixen, doncs, això, els límits, i, de fet, li hem preguntat a l'Enric quins són els temes que parlen entre ells.
Sempre hi ha preguntes, ostres, què puc mostrar, què no puc mostrar, com rodem aquesta escena, que estarem nus de veritat o no estarem nus de veritat, quina projecció farem, com fem aquestes coses. Llavors, aquestes preguntes que tothom té, fins ara doncs, no hi havia ningú que fos la persona encarregada de contestar-les.
Quina ansietat, saber que l'endemà rodes una escena de sexe i que
I
no saps veure com
això?
Anirà. Jo estaria molt nerviós.
A mi el que em faria més vergonya no és que em veiessin despullada ni... O sigui, és la cosa d'haver de gemegar, saps? Com haver de fer... Perquè criden molt a més a les pel·lis i fan molt de xou.
Sí,
i em faria una vergonya horrorosa, no?
Però jo suposo que tot plegat es pacta també amb el director. Director, actors... No? Arriben a un pacte de dir, val, vull que em toqui fins aquí, aquí estigui incòmode...
I si no, no acceptes la pel·lícula, també entenc.
No ho sé.
Això és el que justament s'ha de parlar amb el coordinador d'intimitat i el que li he demanat a l'Enric és fins a quin punt doncs, ell pot intervenir per sobre del director.
La meva figura tampoc té el poder de canviar una escena. Jo puc, a veure, quan estem fent les reunions amb la directora o el director, doncs jo sempre puc proposar alguna suggerència de contar aquesta història d'una manera diferent, però la decisió final sempre és de la directora, el director, en conjunció amb la visió dels artistes.
Això em recorda una mica, sabeu la sèrie Eufòria d'HBO?
Sí.
Que se'ls ha recriminat al director, sobretot, que hi hagi actrius que hagin d'estar tota l'estona amb boles. Tota l'estona i que no estigui justificat. I no sé fins a quin punt el coordinador d'intimitat fa una mica de mediador, no, en
Total.
Aquest cas.
És que la Cassie d'Eufòria justament ha estat tota la sèrie ensenyant
les tetes. Tota l'estona.
Però per què?
Perquè té tetazes.
No, i no està justificat per la trama en si.
És que, clar, aquí al final el director té l'última paraula i, de fet, acostuma a generar la figura del coordinador d'intimitat recels entre directors.
Els directors podien pensar que anàvem a dirigir l'escena per ells o per elles, però no, al contrari, nosaltres estem allí per a col·laborar.
Clar, al final és això, una mica com un joc d'equilibris entre tots els que hi participen, però li he volgut demanar a l'Enric per el que ha dit en Sean Benn, en Ned Stark de Joc de Trons, doncs com ho veu, si creu que té raó amb la crítica que ha fet?
La veritat és que no estic d'acord. Em sembla que el Sean Benn, doncs, crec jo, per la manera que jo vaig dir els comentaris, em semblava a mi que no ha treballat mai amb un coordinador d'intimitat i parla més des del que ell pensa que la nostra feina és, que és com una policia del sexo que va allí a dir el que pots i no pots fer.
Ja veieu que, vaja, no està gens content amb la valoració que es fa això per part d'alguns actors d'aquesta feina i un retret que feia era allò, les escenes són menys espontànies. Què pensa l'Enric?
Em fa una mica de gràcia que parli de que resta espontaneïtat quan la feina d'un actor és concretament això, és fer que una cosa molt tècnica faci veure que sigui espontània. I no estic parlant d'escenes íntimes o d'una coreografia de lluita o de dansa. Una escena qualsevol s'assaja, però després la repeteixes durant 3, 4, 5 hores mentre l'estàs rodant.
És que, clar, ens venen espontaneïtat quan allò està més guionat que vés a saber.
Per tant, si no és prou espontani, potser és que tampoc sap fer tan bé la seva feina.
Amb una pregunta que ja sé que no sabrem, però a TV3 com ho tenim, això, a les sèries? Hi ha coordinador d'intimitat o no?
A TV3 no deu haver-hi coordinador d'intimitat perquè amb prou feines hi ha morrejos. O sigui, és que
hi ha poc morreig.
A Marlín hi havia molts en la seva època.
Sí, però fins i tot el sexe Marlí era una cosa, vull dir, no s'ha vist mai una teta. Mira, saps on se n'han vist mai més? Per exemple, a les de l'hoquei es tractava el sexe més natural. Bueno, s'hauria de parlar, però és veritat que Marlí, ai, que TV3 és molt d'ensenyar, dona'm el llençol ben tibat per sota les aixelles, sí. Que dius això?
S'ha de tirar d'imaginació i a vegades això et posa més calent que veure unes tetes,
recordo,
tu.
Pit, eh? Sí? Mm. És que s'ha de tornar a mirar Nit i Dia, hòstia, que és bona.
Capítol?
Què, Pau? Anaves a dir alguna cosa?
Que Nit i Dia també hi havia escenes de sexe amb sostens. Sí? Que a més se li va preguntar, juraria a la Clara Segura,
sí.
Perquè sortia amb sostens i va dir que bé, ella no estava conforme en mostrar els pits. No em vull equivocar amb aquesta resposta, però diria que va dir això.
Molt bé, molt bé, molt bé.